Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora ha sortit avui el sol?
A les 6:23.
3, 2, 1, seganya!
Joan Anton Català, què tal? Bon dia.
Molt bé, Roger, molt bé.
Com estem?
Bé, bé, molt bé.
Som en aquella època de l'any que quan a tu i a mi ens toca saludar-nos ja és pràcticament del tot de dia i que
sí.
Quan et despertes una mica allò de matinada, de seguida surt una escletxa i
sí.
Dius, ai...
Sí, però fixa-t'hi que el dia ja s'està escurçant, eh? Ara
sí,
no ho notem,
sí.
Però ja anem cap a la tardor molt a poc de moment.
Ara
però
no em diguis abans de començar les vacances que ja comença l'hivern.
No, home, no, a l'hivern no. Bueno, de fet, fixa-t'hi, tal com estan anant les estacions aquestes primavera-tardor, que les estem reduint absolutament, bueno, l'emergència climàtica, vés a saber com seran els passos, que de cop seran més exagerats des d'estius a hiverns i hiverns a estius.
De fet, estem gaudint de, potser, vés a saber si de les últimes primaveres i de les últimes tardors, Joan Anton,
sí.
Perquè tal com està la cosa...
Sí, sí, esperem que no, aquest és el desig, però ja veurem.
Joan Anton, aquests dies, que de fet està fent tanta calor, parlem molt de la necessitat d'aquest concepte que ara estem posant damunt la taula, que és l'urbanisme ecològic, que tingui en consideració augmentar les quantitats de plantes, sobretot d'arbres a les ciutats, per combatre la calor, per combatre el canvi climàtic, per tenir més zones d'ombra. I, de fet, avui a la Terra es plana el que volem fer és una lliçó que va lligada també amb tot això. Un procés químic que no només ens dona oxigen, sinó també energia. Avui la fotosíntesi. A veure, Joan Anton, una primera definició de la fotosíntesi, perquè aquesta és una lliçó que ens expliquen de molt petits a l'escola, però que a mesura que fem grans també està bé desenvolupar amb les paraules del Joan Anton.
Sí, sobretot perquè espero poder donar alguna sorpresa que no ens expliquen normalment, perquè quan som petits no podem assimilar determinats conceptes. Ja veuràs que la fotosíntesi segurament per molts oients és molt més del que a priori es podria pensar. D'entrada, el fotosíntesi és un procés químic, ara el revisarem, amb el qual les plantes verdes i altres organismes, com ara algues i alguns tipus, fins i tot de bacteris, converteixen l'energia de la llum en energia química, després veurem què vol dir això, que necessiten les cèl·lules d'aquests organismes per funcionar. De fet, la forma més comuna de fotosíntesi que coneixem, que ens és més familiar, és la de les plantes, que el que fa és capturar l'energia del sol, de la llum del sol, i sempre per convertir aigua, diòxid de carboni i minerals que hi ha en el sol, els converteix en oxigen que allibera i que després respirem i compostos orgànics que li serviran a la planta per créixer.
Dèiem que és un procés important pels organismes perquè a través de la fotosíntesi es genera oxigen, però també es crea energia. De fet, tu dius que els organismes que fan la fotosíntesi són els panells solars de la vida. Això què vol dir exactament?
Clar, aquesta és la sorpresa, Roger, perquè la primera part ens la coneixem tots. Ah, perfecte, la fotosíntesi de les plantes genera oxigen que allibera l'atmosfera i això és el que ens permet a nosaltres respirar. Fins aquí el que tots més o menys sabem. Potser la sorpresa és que quasi tota, si no tota, quasi tota l'energia que mou els organismes vius de la Terra els generen les plantes a través de la fotosíntesi. És dir, al final, la fotosíntesi el que fa és ajuda en aquests organismes fotosintètics a captar la llum del sol, converteix aquesta llum del sol amb sucres i altres elements que li serviran a la planta per viure, però després això recicla cap als herbívors i cap als carnívors. De manera que al final són els panells, aquests organismes fotosintètics, són els panells solars més perfectes que té la natura i que ens alimenten a nosaltres. I nosaltres d'alguna manera estem alimentats per la llum del sol, indirectament a través de la fotosíntesi. I per si això no fos suficient, a més, com que hem dit que la fotosíntesi consumeix diòxid de carboni, que sabem que és un gas d'efecte hivernacle, doncs això ens és molt beneficiós perquè fixa quantitats de carboni que extreu la fotosíntesi, extreu de l'atmosfera i les captura i les fixa en organismes vius. Es calcula, per exemple, que cada any, 100.000 milions de tones de carboni són fixades pels organismes fotosintètics.
Desgranem una mica aquest procés, Joan Anton, pas a pas, un procés químic com el que ens estàs explicant avui de la fotosíntesi, perquè d'on neix? Com comença a fer-se?
Mira, hi ha un primer pas que té a veure amb la llum i un segon que no hi participa directament la llum. A la primera part és quan la planta captura aquesta llum que abans dèiem. Això ho fa emprant un pigment que ens és molt familiar a tots, que s'anomena la clorofila, que absorbeix bàsicament la llum vermella i blava, però no tant la verda que reflecteix, i això és la raó per la qual els vegetals els veiem de color verd. Normalment els elements fotosintètics els veiem de color verd. Tot i que t'has de dir que també hi ha altres pigments, que existeixen a les plantes i a altres organismes que poden absorbir la llum i que no generen tan sols aquest, només aquest color verd. Què fa? Pues la clorofila, al rebre aquesta llum, engega un mecanisme que descompon l'aigua, alliberant l'oxigen que després emeten cap a l'atmosfera i que acabem nosaltres respirant, i s'emet un electró. Aquest electró és el que després passa per una complexíssima cadena de reaccions químiques que ja no tenen res a veure amb la llum i que acaba activant la formació de dos compostos que són vitals. Un que potser ens sonarà de quan anàvem a l'institut, a l'ATP, que és l'adenosina trifosfat. És una molècula que emprem tots els organismes vius per emmagatzemar energia dins les cèl·lules, i una altra que potser no ens és tan conegut, que és el NADPH, que és la nicotinamida adenina dinucleòlid fosfat, amb la seva fórmula reduïda.
Això sort que no ens ho van fer estudiar a l'escola, eh?
Amb sigles sí, eh? De fet, a l'ATP, bueno, a l'institut segur, eh? I després la gent que ha fet graus universitaris que tenen a veure amb que han tingut l'assignatura de bioquímica, segur.
I què passa després amb aquestes molècules que s'han format, Joan Anton?
En una segona fase, aquestes molècules, l'ATP i el NADPH, s'empren per activar unes reaccions conegudes com el cicle de Calvin. Aquest cicle és potser dels més famosos que hi ha en el món de la bioquímica, perquè admet CO2 com a aliment, diòxid de carboni, que es capta de l'aire, i acaba formant glucosa, que és un sucre. I a partir de la glucosa es formen molts altres sucres derivats, també greixos, lípids, aminoàcids, proteïnes, molts altres components que la planta necessita.
I quin és el resultat de tot el procés?
És un resultat màgic que té a veure amb el número 6. Fixa-t'hi, entren al total, si fem el balanç global, entren 6 molècules de diòxid de carboni més 6 molècules d'aigua per acabar donant 6 molècules d'oxigen que s'alliberen i una molècula de glucosa que té la fórmula C6H12O6. Per tant, ja veus, el número 6 protagonista. Alguns d'aquests processos també empren elements químics inorgànics que hi ha en el sòl, com per exemple sofre, nitrogen o fòsfor, que necessiten per produir els components que necessiten per la vida. Amb tot això que acabem d'explicar, fixi-t'hi, ja tenim explicació per moltes coses de les plantes. Per exemple, per què necessiten llum? Perquè és la seva font d'energia. Per què necessiten aigua i aire? Perquè a l'aigua entra les reaccions de la fotosíntesi i a l'aire els hi dona el diòxid de carboni, que també és essencial pel cicle de Calvin. I per què necessiten adobs? O per què necessiten sòls adobats? Per què necessiten aquests minerals, nitrogen, sofre, fòsfor, etc.
Clar, tot aquest procés que ens està explicant el Joan Anton i que acaba de descriure té lloc dins del fenomen que és el cloroplast, no? Què són exactament els cloroplasts?
Són uns orgànuls que tenen les plantes dins les seves cèl·lules i aquí serien com les fàbriques d'energia on es fa la fotosíntesi. Tot aquest procés químic que acabem d'anomenar té lloc dins d'aquests cloroplasts. Per tant, com et deia, són les fàbriques d'energia que són, des d'aquest punt de vista, molt similars a les mitocòndries que tenim nosaltres dins les cèl·lules. Les mitocòndries són les fàbriques que nosaltres tenim d'energia dins de les cèl·lules, doncs, de forma similar, els cloroplasts són les seves fonts d'energia, la de les plantes.
Clar, aquest concepte ja potser sí que no hi havíem arribat, al cloroplast, no, Joan Anton? No,
bueno, de fet, havíem vist la fotosíntesi a l'escola, havíem parlat de les plantes, havíem vist la clorofila, però potser no se'ns acabava d'explicar on es feia això. Tens raó que potser el tema del cloroplast no s'acabava d'explicar.
Clar, amb tot això que estàs dient, Joan Anton, la fotosíntesi fa una acció a la inversa del que nosaltres fem quan respirem.
Totalment, perquè quan nosaltres respirem, que per cert les plantes també respiren, és a dir, les plantes també ara fan aquest procés que comentem de respiració.
I aquella llegenda urbana de que de nit no et quedis adormit en un lloc envoltat de plantes, perquè t'ho ofegaràs.
Clar, mira, doncs és que seria, és tan ridícul això, perquè seria com dir no dormis mai amb ningú perquè t'ofegaràs. Perquè, evidentment, qualsevol ésser viu consumeix oxigen al respirar, les plantes també, i una persona també, i segurament molt més del que consumeix una planta. La respiració, com sabem, el que fa és consumir oxigen i alliberar diòxid de carboni, que és justament el contrari del que fa la fotosíntesi.
Per tant, sempre que té lloc la fotosíntesi, s'allibera oxigen.
No sempre, Roger, no sempre. Aquí hi ha una excepció, hi ha diverses excepcions, perquè fins ara hem explicat la fotosíntesi que fan les plantes, algues i alguns bacteris. És aquesta fotosíntesi clàssica que anomenem oxigènica, que genera oxigen. Però n'hi ha un altre tipus de fotosíntesi que no n'allibera pas d'oxigen, sinó que allibera altres elements químics, com ara el sofre, i que fan alguns tipus de bacteris. Això no és tan conegut.
Joan Anton, hi ha altres organismes més enllà dels que hem comentat fins ara que també captin la llum del sol i la transformin en energia?
Sí, això tampoc no és gaire conegut, no en són molts d'organismes, però són alguns que han evolucionat tenint pigments que són capaços, igual que la clorofila, que són capaces de captar la llum per transformar-la en l'energia que empren les seves cèl·lules per viure. Vaig trobar un, potser dels casos més curiosos que hi ha, és una vespa que s'anomena la vespa oriental, que té un pigment anomenat la xantopterina, que la permet convertir la llum solar en impulsos elèctrics, que després la vespa utilitza per viure.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, antenes ben obertes i ben parades. Avui a la Terra Esplana amb el Joan Anton Català fem la fotosíntesi. Què passaria si a la Terra no hi tinguéssim organismes que fan la fotosíntesi, Joan Anton?
Adéu-siau. És a dir, nosaltres ja no hi seríem, no, ni adéu-siau ni res, perquè no, directament no hi seríem. Per moltes raons. Primera, necessitem oxigen. Sabem que l'oxigen és un element químic altament reactiu. Es combina ràpidament amb moltes altres substàncies, les oxida, per exemple, les crema directament. Per tant, en condicions normals, l'oxigen lliure no sobreviu gaire temps en una atmosfera, en estat lliure, perquè això acaba cremant les coses o combinant-se per formar minerals i òxids, etc. Per tant, ha d'haver-hi una font que renovi constantment l'oxigen a l'atmosfera, i això és la fotosíntesi. Per tant, nosaltres tenim oxigen gràcies a la fotosíntesi. Però, com que hem explicat, a més, que pràcticament tot el mecanisme de la vida a la Terra està alimentat pels panells solars, que són plantes, algues i alguns bacteris, és a dir, que fan la fotosíntesi, sense fotosíntesi no hi hauria energia a la Terra per activar la màquina del metabolisme. Mm.
Hi va haver una època, però, Joan Anton, a la història del nostre planeta, en què els organismes no feien la fotosíntesi, no?
Correcte, correcte. Al començament, la primera versió de l'atmosfera de la Terra no en tenia d'oxigen lliure, hi havia altres gasos, com el metà o el diòxid de carboni, que eren molt majoritaris, però fa entre 2 i 3 mil milions d'anys van aparèixer els cianobacteris, que són organismes unicel·lulars que van començar a fer la fotosíntesi, i van començar a alliberar, per tant, oxigen com a subproducte. Amb ells l'oxigen els importava, llavors, clar, l'alliberaven, i a poc a poc l'atmosfera de la Terra es va començar a carregar d'aquest oxigen. Allò va ser catastròfic, perquè ho hem après en el Covid, de les poques coses potser que hem après al Covid, hem vist com hem utilitzat l'oxigen o l'ozó, que és un derivat de l'oxigen, per desinfectar. L'oxigen és agressiu per la vida en general, de manera que quan es va començar a carregar l'atmosfera d'oxigen, allò va provocar l'extinció, potser la primera extinció massiva que hi va haver, perquè la major part d'organismes que hi havia a la Terra s'havien adaptat a un entorn que no en tenia d'oxigen ni en necessitaven, i aquest oxigen els va directament eliminar. Després l'evolució s'han encarregat de que els següents organismes vius que han anat apareixent s'hagin adaptat a l'oxigen com nosaltres.
I com va passar de no fer la fotosíntesi a fer-la?
Clar, això és fascinant, Roger, és fascinant, perquè mira, després de tot aquest esdeveniment que de l'extinció i de la producció del primer oxigen, que per cert, això es coneix com la gran oxigenació, aquests cianobacteris, aquests organismes que generaven la fotosíntesi, creiem que hi va haver cèl·lules que els van incorporar. És com si hi hagués cèl·lules d'altres organismes que haguessin vist. Ah, això és molt interessant, el que fan aquests cianobacteris. Vaig a incorporar-los dins meu, dins de la meva cèl·lula, com minifàbriques d'energia. I això és el que creiem que ha donat lloc als cloroplasts de les plantes actuals. Per tant, seria com haver això incorporat directament aquests cianobacteris o les evolucions dels cianobacteris dins de les cèl·lules de les plantes. Per cert, un procés que la natura també ha fet amb nosaltres, perquè les nostres fàbriques d'energia, que abans en dèiem que són les mitocòndries, que també tenim dins les cèl·lules, també es creu que antigament haurien estat microorganismes absolutament autònoms, que hauríem incorporat a les cèl·lules. I la prova de tot això que t'estic dient és que mitocòndries i cloroplasts tenen ADN propi. Vull dir que això ens apunta en aquesta possibilitat de que realment fossin prèviament organismes independents que s'haurien incorporat a les cèl·lules.
Clar, suposo que en algun moment vam ser conscients de que tot això de la fotosíntesi existia, no? Quan la vam començar a estudiar?
A veure, mira, hi ha registres de que a final del segle XVIII, un científic i clergue anglès que es deia Joseph Priestley va fer un descobriment que és el que obre el camí a l'estudi aquest de la fotosíntesi. És molt senzill, va encendre una espelma i tancar-la dins un recipient. Això ho hem fet tots, fins que l'espelma es va apagar quan va consumir tot l'oxigen que hi havia en el recipient. Però resulta que també hi havia col·locat dins el recipient una planta de menta. I al cap d'uns dies va veure que a l'aire de dins del recipient podia tornar a cremar. És a dir, d'alguna manera s'havia tornat a crear oxigen allà dins. Sobre aquest experiment, posteriorment, un holandès, que es deia en un nom que no sé si sabré pronunciar bé, el Jan Ingerhoust, va veure que perquè això funcionés era necessari que aquesta planta de dins de la capseta rebés llum. Sense llum això no funcionava. Però després d'aquí van haver de passar molts anys, molts científics i moltes investigacions perquè a poc i com un puzzle es anés desxifrant aquest mecanisme químic molt complex de la fotosíntesi. I potser una de les fites més fonamentals va ser el treball del químic americà Melvin Calvin, que és el que li ha donat el nom al cicle de Calvin que explicaven, que el va descobrir l'any 1940 i que va guanyar el Nobel a l'any 1961.
Hem parlat al llarg d'aquesta estona d'oxigen, d'energia, tot això ens ho dona la fotosíntesi, però la fotosíntesi també és la responsable que existeixin i que tinguem combustibles fòssils. Això m'ho explica, Joan Anton?
Clar, de fet, mira, el carbó, el petroli i el gas natural, que són els combustibles fòssils, el que venen és de la descomposició durant milions d'anys d'organismes fotosintètics. És a dir, organismes que van viure fa moltíssim temps, milions d'anys, que feien la fotosíntesi, que per tant van acumular, com a panells solars que són, van acumular l'energia del sol, la van acumular dins, això s'ha descomposat i ara és el que nosaltres utilitzem com a combustible fòssil. D'alguna manera, quan cremem, per tant, carbó, petroli o gas natural, el que estem fent és aprofitar l'energia del sol, és a dir, aprofitar aquesta energia que van captar aquests elements i que van acabar convertint en sucres i altres components que s'han s'han processat durant milions d'anys i que ens han donat aquests combustibles fòssils. Això és bona notícia, la mala notícia dels combustibles fòssils la coneixem, que és que n'estem fent un abús, i això el que fa és retornar a l'atmosfera tot aquell carboni, en forma de diòxid de carboni, tot aquell carboni que dèiem abans que les plantes ens treuen de l'atmosfera, i això és el que ens provoca l'acceleració del canvi climàtic.
També tenim teories de la conspiració amb la fotosíntesi, més enllà de que si dormim envoltats de plantes ens ofegarem, ni alguna altra?
Sí, sí, com no, Roger, sempre n'hi ha, però aquesta jo la considero molt cruel i molt dura. Hi ha el respiracionisme. És una creença que diu que els humans poden viure només de la llum, del sol i de l'aire, sense necessitat d'ingerir aliments.
Vaig veure un documental referent.
Sí, jo també hi
faig. Feia molta por,
Em fa molta, Roger. A més, recordo fa uns anys a Barcelona, a prop de Barcelona, hi va haver, no era un congrés.
Una trobada, perquè... crec que sí.
Sí, exacte. Jo aquestes coses és que les considero increïbles. Com podem donar l'esquena? Com hi ha gent que pot donar l'esquena a l'evidència i a la ciència d'aquesta manera?
Sí, el que passa és que aquesta gent que ho practica, què fa? S'autoenganya perquè després se'n va menjar un bol de cereals?
No, jo penso que no s'autoenganyen. Jo penso que directament enganyen. És a dir, hi ha morts per això. Hi ha hagut morts. Preparant el programa vaig trobar el cas d'una senyora de Suïssa que no fa tant que es va morir i la seva família l'aconsellava que no continués i ella va continuar llegint el llibre i practicant el que i, evidentment, es va morir d'inanició. Què vol dir? Que aquests gurús que ho practiquen, segons ells, i que diuen, n'hi ha algun que diu que porta no sé quants anys, 20 o 15 anys
sense menjar,
menteixen directament.
Clar.
Directament. I porten a la mort o a la quasi mort altres persones. Això em sembla d'una cosa, una barbària increïble.
Bé, avui amb el Joan Anton Català hem dedicat un capítol a la fotosíntesi, m'ha après moltes coses més enllà de les que ens van explicar quan fèiem primària, i ara acabarem mirant cap al cel. Què hi passarà aquesta setmana, si alcem la vista, Joan Anton?
Continuem tenint els 5 planetes que ja n'hem parlat molt sovint, visibles sobre l'horitzó est i sud, abans que es faci de dia, tot i que aquesta alineació es va obrint a poc, es va perdent. Tenim per aquest ordre, de més baix a més alt, Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn.
Fantàstic, Joan Anton Català, amb els ulls ben oberts ens anem
a dormir,
ens anem despertant. Una abraçada, Joan Anton.
Igualment, Roger.
Ara tornem al suplement.